Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
3 sobre les 2. Està el futbol patrio revolucionat perquè ha vingut Rubiales d'allà dels xiringuitos, la batida de coco i la playa, i el primer que han fet és carregar-lo a un furgó de la Guàrdia Civil i portar-lo a la comissaria per explicar-li que està imputat. A partir d'ahí, com dia aquell, en el futbol espanyol anem a estar divertits. Fa temps que ho estem, la veritat. Però bueno, veurem com acaba esta història. A mi la que me preocupa és veure com avui ha començat a entrenar en el Vila-real una setmana en la que torna a no haver futbol. Realment, el que ha fet la Federació Espanyola de Futbol en el calendari de Lliga és com per analitzar-lo amb tranquil·litat. És veritat que este any era especial i havia un paró més de seleccions per el tema de la repesca de cara a la Euro i que d'ahí no te pots escapar. Però que juguem al futbol una setmana entre dos parons internacionals o dos parons en els que no torna a haver lliga és per a fer-se-ho mirar. És devaluar la competició totalment. És ridícul, però bueno, està muntat així. Escoltava avui que està muntat així perquè des de 2019 la Federació Espanyola de Futbol va decidir que les finals de Copa serien en abril i que, a més, elegiria la Federació la fecha exacta. La Lliga va tindre que tragar en esta història per dos coses. Una, perquè la Copa sempre s'havia jugat, o sempre havia sigut, l'últim partit, el que despedia l'any. Però de fa uns anys, la UEFA, tot per negoci, odio el futbol moderno que diu aquell, va dir que l'últim partit de totes les competicions del món, de lligues, copes, recopes, copes Calbot i de més, té que ser la Champions, la final de la Champions League. A partir d'ahí, la resta de competicions tenien que adaptar el seu calendari per a que no se jugara ja ningú partit oficial o ninguna final d'un any natural o d'una competició d'un any després d'aquesta competició. Per tant, quedaria l'horquilla de justet després de festes de maig jugar ahí la Copa. Claro.
Però com vam tindre la brillante idea de fer la final en Sevilla, un 26 de maig en Sevilla,
no, la final
igual hi agarra algo a algú.
No, a veure, jo això, quan dius això, me fa gràcia, perquè els mundials se juguen a les 2 de la fra en Qatar, que feia 60 graus de calor i no s'ha mort ningú, eh? El problema no va radicar ahí. El problema és que tu vols jugar en Sevilla i que has signat un contracte i que no pots canviar-ho. Este any acaba, per ser, aquest contracte. I com no està Rubiales, o no va estar, suposa que buscaran alguna solució. Però lo d'esta setmana és una broma de mal gust. Fé, claro, és que no pots parar justet quan te ho jugues tot, justet en el moment més important, pares, jugues, pares, jugues... És una broma. Però bueno, és lo que hi ha. Per al Vila-real de futbol servirà per a... Bueno, anava a dir recuperar, però no ho tinc tan clar. A Ramon Terrat sí que el veiem entrenar en normalitat absoluta. A Juan Foyt... a ratos. Avui no estava. No arriba a estar bé, Foyt, eh? I és un problema. Perquè era interessant i era important veure'l jugar en esta recta final. No sé si jugarà algun partit o no, però així, a dia d'avui, com dia aquell, fa la goma. Entra i is. Is i entra. I no és la millor notícia. Juan Foyt és de llarg un dels millors defenses que tenim. Però Juan Foyt de fa temps té un problema en el hombro, en el muscle, que no el deixa viure. Avui no estava. El que sí estava és Terratge, eh? I com dia aquell, és possible, factible i té moltes possibilitats inclús d'acabar jugant alguns minuts. Però, claro, entrenem fins divendres i otro fin de setmana libre. És que els futbolistes del Vila-real en l'últim mes van a jugar dos partits de futbol, eh? Dos partits de futbol. tot el ritme i tot el que has pogut pillar, ves ara a veure com ho arregles. No sé. Està mal parit del principi. Espere que li busquen una volta o alguna solució. I, a més, la broma. Te carregues la il·lusió per la setena plaça com guanya el Mallorca. O sigui, com guanya el Mallorca, la lliga està acabada per dalt. O sigui, està finiquità. I per baix li queda un telediario. Bueno, tampoc, perquè el Madrid va guanyar-la. O sigui, és factible que la setmana que ve s'acabi la lliga. Pa tots. A excepció pels que baixen el Cádiz, diria jo. Cádiz, Mallorca i Celta. És molt factible que si palma el Barça, guanya el Madrid, guanya el Mallorca la Copa i la setmana que ve perd el Cádiz i guanyen el Celta i el Rayo, i quasi podem dir que s'acaba la lliga, Rubio.
Sí, quedaria entre l'Atlètic i l'Atlético, qui queda el quart i el cinquè, que sí que pot haver una diferència,
vale,
però l'altre
sí.
Ja...
Ahí. Sí, la lliga se centraria en això. Bueno, esperem que no. Esperem que guanyi l'Atlètic Club i el Villarreal de Futbol puga aspirar a la Copa. Mentrestant, Alexander Sorlot és protagonista en el Villarreal Club de Futbol. Un futbolista que va costar 8 quilates i que ara mateix és una de les revelacions del campionat. En Sant Sebastià apuntava coses. L'any passat va fer 16 gols en la Reial, en totes les competicions. Este any així ja en porta de 7. Lo interessant de la història és que és la tercera vegada que un jugador del Villarreal aspira a ser màxim golejador de la Lliga. Sorlot té ara 14 gols. Jude Bellingham ne porta 16, i Arjen Dobik este 16 més. Encara no entenc com no va tirar el penal l'altre dia Sorlot, el dia del València. A veure, no te donen res per un pichichi. O sí. A Sorlot li queden 8 partits per a intentar ser el màxim golejador de la Lliga. Només dos voltes han tingut futbolistes que han aspirat a zero. Un ho va aconseguir i l'altre no. Després parlem del tema. Vull parlar de Filip Jørgensen. Claro, Jørgensen segueix sent el porter de la Lliga que més parades fa. 120 ne porta. N'hi ha un dato. També és el porter de la Lliga que fins avui més li tiren. És veritat que hem rebaixat prou el registre de remats dels rivals. Al principi era una locura. La bona notícia és que Jørgensen ha augmentat el seu tant percent de parades. Ja està quasi en un 72%. Seria el que fa 11 de la Lliga en el registre de parades. O sigui, entre el que te tiren i pares, el tant percent que eres capaç de parar. No és un registre brutal, però ha millorat prou. Jo crec que s'ha millorat des d'últim mes i mig. L'últim mes i mig, Jørgensen para. Para prou. L'altre dia ja ho vam veure. Inclús la del gol de l'Atlètic Madrid està a punt de parar-la. La tira molt ajustada, ajustadíssima. Llàstima. Ahir en la tertúlia vam parlar d'ell. La qüestió és, l'any que ve què? Reina no va continuar i el Villarreal té que decidir qui acompanya a Filip Jørgensen en la porteria. Un Reina? Un porter que li competisca del seu perfil? Un substitut que sàpiga que el porter és Jørgensen? O un porter de nivell? Ara ho preguntem a vosaltres. Ha pujat el nivell de confiança en Filip Jørgensen entre la parròquia grogueta o no? 11 sobre les 2. Anem a ello.
Home, Néstor ne va tirar una bona. Si el Cádiz baixa, Ledesma no crec que huiga jugar en segona divisió. I Ledesma és bon porter.
Vale, i tu, Ise, Ledesma seria un perfil que... Porter...
Bueno, un porter
reina,
que li pot competir.
Un Reina. Un Reina, no? Per exemple, diríem que el de Las Palmas és un porter com Jørgensen, no? O sea, un tio de projecció jove que hasta fa no res era considerat el porter en què més parava era el de Las Palmas. No és fàcil. Jo, per el que veig, el Villarreal de futbol ho té clar. Jørgensen, Jørgensen, Jørgensen. La qüestió és què voldrà fer Marce. Què necessitarà? o quina és la seva aposta. 12 sobre les 2, comencem.
Així comença Esports Vila amb Javi Mata.
Per cert, divendres fem el programa des de la seu oficial de la gent del Celtic, de la penya Celtic. Presenten la segona edició de la carrera de l'afició, aquella festa que van muntar a l'estadi, que va ser un espectacle. Pues la gent del Celtic promet que esta segona edició no és la segona edició de la carrera, perquè la carrera ja porta anys fent-se, sinó la segona edició de la carrera que és des de l'estadi després de festa popular dins del mateix. Promet la gent del Celtic que esta volta serà millor. I, a més, amb sorpreses interessants. Divendres estarem allí. Damunt, després, toca la gent des d'Alton. Tardeo solidari, bueno, un divendres diferent. Així que els que vulgueu anar, ja sabeu, de 2 a 3 estarem allí parlant amb ells, amb la gent del Celtic, de la seva carrera, del Villarreal, de lo que mos dona un poc la gana, no? Rubio,
sí, sí.
Ja que anem, ja que mos han convidat, la veritat que és un plaer. Ah, un altre plan de setmana. Dijous, la sessió de treball és a portes obertes. El que vull ganar en els xiquets pot fer-ho. Entrenaran al ministadi a partir de les 11:30. Portes obertes per a veure entrenar al Villarreal de futbol. No és una és una bona oportunitat. Xavals tenen vacances, país que fa bon temps una altra volta, ja sabeu. Això és notícia, per això ho conte. Però és notícia que obriguen les portes i que pugueu anar. Un dia farem un estudi del nivell de paranoia dels entrenadors per bunkeritzar els entrenaments. En el número 1 està Garrido. O sigui, jo crec que Garrido no se fiava ni de la seva sombra. En el número 1, en el número 1 està Garrido. En el número 1, Garrido. En el número 2, Emery. Passa que Emery damunt li va vindre bé, perquè va vindre la pandèmia, i ahir en la pandèmia tot estava permès. Ja era acollonamiento general. Però bueno. Bona notícia, que els xavals puguen anar a fer-se fotos i a saludar. Tu tens fotos, tu ets futbolista del Villarreal, Rubio, de quan eres xicotet, no?
Jo de quan era xicotet, quan arribava, vaig arribar a saltar al camp on entrenaven.
Pues ja veus. Ara tens que esperar a la porta. Sí, no tenim rotonda, però sí porta. Funciona així, que anem a fer-li. 2:15.
Industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Max Fincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Vinga, anem a ello. Lo primer és lo primer. I esta setmana tots som de l'Atlètic. Pues, com diem, Rubio, què tenim del nostre segon equip de la setmana?
Alta mèdica per a Nico Williams.
Bueno, bona notícia. Bueno, però després que quedarà el 7. Està ahí el... Mirem el calendari del 7. Si quedem vosaltres del 7, ja farem una peregrinació ahí a Peñagolosa, eh? A Sant Marcelino, perquè vaya tela. Veus el calendari, tot el que tens que jugar, ja ho tenim difícil, eh? Però bueno, de coses més complicades s'han vist. Partido a partido. El que no sé si ho tenia difícil i ha aconseguit algo que no està a l'abast de molta gent és Sebas Mora. I vull començar per ell perquè fa dies que estic buscant-lo i ara m'enterà que està a Navacerrada, crec. Mora, què tal?
Molt bones.
On estàs?
A Sierra Nevada.
A Sierra Nevada estàs. Sí. Què fas ahí?
Pues estem ja en preparació, podríem dir la primera fase de preparació de cara ja als Jocs Olímpics. Una volta ja aconseguit el passaport, pues ja queden escassos 4 mesos, n'hi ha que posar-se ja en acció, podríem dir.
Tenies dubte de que aconseguiries el passaport olímpic o no?
Bueno, sent sincers, no. El treball estàvem fent era el correcte, portàvem un camí molt bo, però clar, fins a que no ho tens tot tancat, no tens, podríem dir, tranquil·litat. Ja en la segona posició que van aconseguir en la Copa del Món de Hong Kong, en la prova de Madison i quart en l'Òmnium, ahí ja se va tancar tot totalment, matemàticament, i la veritat que molt tranquil per aquesta part.
Te no pares, de Hong Kong a Sierra Nevada, què fa, el xiquete con ells o...?
No, sí, sí.
O vas per Skype?
Vam estar 5 dies en casa, podríem dir. També no n'hi ha que oblidar. A veure, per supost que el principal és la família, és Leo, i per supost tampoc, a part de l'entrenament, pues, n'hi ha que també anar a la universitat i també tenia que presentar alguns treballs que tenia en darrerits, i la veritat que molt bé, i que anem fent, i en organització jo penso que se pot arribar a tot.
Este bon xic que esteu escoltant és Sebastián Mora, nascut a Vila-real, de Vila-real, i este va ser el de París, els seus tercers Jocs Olímpics, Rubio. Quins jocs ha disputat, sí, així l'amigo?
Ja va estar en Londres 2012 i en Tòquio 2020.
I què va aconseguir?
Sisena plaça en les dos.
O sigui, que ja tens 2 diplomes. A per què vas?
Bueno, a per què vaig? A veure, hi ha que ser realistes i agafar les coses en calma. És cert que estar uns jocs o uns tercers Jocs Olímpics, la que és la classificació, és molt, molt complicada. La gent a vegades ho desconeix, i estar 3 vegades, esta és la tercera volta, jo pense que és superimportant, però està clar que l'ambició és la màxima possible. Però, ante tot, n'hi ha que anar en tranquil·litat, treball diari, com veu, queden 4 mesos i ja estem planificant i ser dia 8 i ser dia 10 d'agost. La veritat que passa el temps molt ràpid, però en el treball diari i en les coses ben fetes intentarem arribar al màxim.
Si estava pensant que tu ahir a Sierra Nevada tens que estar 20 i tants dies ahir concentrat, no?
Exacte, al final quan estem fem cicles d'altura, pues, n'hi ha que estar un mínim de 20 i pocs dies, així no ho farem. Després ja anirem a córrer el calendari en l'equip de carretera. Pense que després tenim alguna cosa més de campionat d'Espanya també de carretera. Farem alguna cosa de pista per no oblidar-nos ese toque de pedal, podríem dir, ja que la bicicleta de pista, pues, és a pinyo fixe. I ja una altra volta la preparació tant aquí en Sierra Nevada com en Mallorca per arribar a París en la millor condició física possible.
I fas més carretera que pista?
Bueno, les dues coses. Ara mateix aquí dalt en Sierra Nevada no hi ha ningú velòdrom, per supost, aquí dalt, però sí que s'entrena, podríem dir que el 80-85% i a més tota la condició física se fa en la part de carretera, al igual que les altres disciplines com mountain bike o moltes que, com si prepares una trialotes que fa també molt de temps o moltes hores dedicada a la bicicleta de ruta, de carretera, i la veritat que estem fent aquí la preparació, i a la preparació més específica ja sí que la farem entre el velòdromo de València i de Mallorca.
Una pregunta, tu llegint a l'agenda del dia, de avui per exemple, que estàs tot el dia a la bici o què fas?
No, a veure, és depèn, aquí és molt variat i està tot molt ben estructurat, podríem dir. Des de matí, a lo millor ja de matinada tenim algun dia entrenament des de juny, no, molt, però molt poca intensitat, entre 45 minuts i una hora. Anem a desayunar, després ja sí que hi ha un entrenament més llarg, entre 3 i mitja a 5 hores i mitja, inclús algun dia m'ho demanen a 6 i mitja d'entrenament, és el que tenim planificat. Arribar aquí dalt, a les dalt de la muntanya tard, pues berenar, dinar, podríem dir, massatge, recuperació i, per supost, ja de descansar, sopar i descansar i per fer a parlar en la família, per supost, superimportant, però com veu, el dia no se para. I el dia que fem menys volum d'hores, inclús tripliquem d'entreno, perquè també n'hi ha part de gimnàs.
Pues este Sebas Mora, que estarà a París, tercers Jocs Olímpics. Enhorabona,
Moltes gràcies per la vostra cridada.
Cuida't. Pues ja ho sap, Rubio, si vols anar a Sierra Nevada, alçar prontet, 6 horetes, bueno, ha dit 45 minuts primer, abans de desayunar, un poquet de tute. Desayuno i 6 hores de bicicleta. Home, així n'hi ha tio que les fa, no tots els dies, perquè no li donarà la feina, però quasi tots els dies. Un fenomen, Mora, eh? Com vam dir així l'altre dia, este xaval se ha buscat la vida a ell, va a les pedres. I jugarà i competirà en aquests tercers jocs.
És que anava a dir-te, no sé quants atletes espanyols hauran fet més de 3 Jocs Olímpics.
Home, varios, però no molts, eh? I menys en la seva disciplina. I menys...
Que en el teu poble no pugues fer aquesta disciplina.
Ja, clar, el que diem sempre. Matos, tenim un tio que anirà al tercer Jocs Olímpics de ciclista en pista i així no hi ha una pista. Però, claro, així en Villarreal porten el gen, eh? Després de tots els grans... que han hagut així, Campió Llorenç, Porel i companyia, pues, algo té que haver en l'aigua, o no sé, algo té que haver, perquè si no, no té una explicació. Hòstia, tindre un tio que pot guanyar una medalla olímpica de ciclista en pista sense ni haver pista és de puta mare. A més, és la eterna promesa de tots els governs que he vist jo passar per aquest ajuntament. Farem un velòdrom. Així, quan va, sempre conté el mateix, quan van fer el futbol, la gent anava al velòdrom. És més, Calduc estava més decantat o també decantat del ciclisme. És més, en Carmelites, on són els Carmelites, on està el camp de futbol, hi havia un velòdrom. Hi havia unes velades de ciclisme que era la bomba, eh? O sigui, el futbol, ja vos dic jo, que era com el badminton ara. La penya anava al ciclisme. I en Villarreal molt, moltíssim. O sigui, este és un poble ciclista, a saco. Pues Mora és ahí el referent, ara. I jo que m'alegre. Tornem al futbol, que ara no és el ciclisme, és una altra cosa. Donada la bona notícia que anirà Nico Williams, anem als nostres. Què li passa a Foyt, Rubio? Que no està. Que està, no està, que està, no està, que ve, no va, que sí, que no, malo.
Sí, perquè jo recordo una roda de premsa que Marcelino crec que va dir que en 2 setmanes Foyt ja podria veure la llum i que Pedraza tardaria una miqueta més
i,
Pedraza l'ha adelantat.
Sí, sí. I l'ha passat. Aquestes coses curioses com a mínim, però bueno, és el que hi ha. Mentrestant, el primer nom... Bueno, hi ha un altre nom propi que tu t'has sorprès veure l'entrenar, que és Acomac. Acomac porta ja, crec que són 3 partits que no ha jugat ni un minut. Des de que ha arribat Traoré i des de que juga a Guedes, diguem que ha passat de ser un futbolista molt utilitzat a ser un futbolista que no utilitzem. L'altre dia li van preguntar a Marcelino per la seva situació. Avui entrenava en el primer equip, no?
Sí.
Seria de lògica que és un dels pocs que té dorsal del filial que poguera tornar al filial i ajudar al filial si no va jugar en el primer equip.
No, és que este cap de setmana no va jugar, claro, en el primer equip.
Este cap de setmana no té futbol. A no ser que hagi complit algun paràmetre que jo no conec, perquè porta 23 partits jugats a Comac. y ja no de fet, però sí de dret, siga jugador de la primera plantilla, que no ho és, perquè seguís tenint dorsal del B, este. És curiós. Li van preguntar a Marce per a Comac.
Yo creo que la competencia y a la vez pues es un chico de 19 años y ha tenido una aparición fenomenal. Creo que nos ha dado un rendimiento por encima del esperado, por lo menos hablo en mi modesta opinión. Y luego pues ha venido también otro futbolista que ha rendido muy bien, que es Bertrán, ¿no? Y en esa posición ha jugado un internacional con España. Entonces, bueno, si jugamos con una estructura, pues hay más soluciones. Si jugamos con otra, pues hay menos opciones. Y el entrenador decide. Con Ili simplemente pues es pasar unas fases, que es lógico, que un chico de 19 años que aparece en primera división, que además juega 90, 90, 80, 90, 90, domingo, jueves, pues tenga un sobreesfuerzo físico y mental. Y ahora, pues bueno, pues han surgido otro futbolista que también queremos valorar cara al año que viene, porque es un jugador que está libre. Intentamos transmitir competitividad y también a la vez pues intentar ser justos, pero no cabe ninguna duda que Ili para nosotros resultó ser un jugador muy importante, es un jugador importante y creemos que es un jugador de futuro muy importante.
Claro, la qüestió és, este estiu torna a Pino i estem valorant que damos a Traoré. I mos quedem a Traoré i Pino, la situació de Comac, si baixa al B, és una situació complicada. És un xaval de projecció de futur. Bueno, al final, també vos dic una cosa. Lo millor un futbolista és jugar. Si a Comac no té que jugar, i sé que és un xaval de... O sigui, si no tens el convenciment clar que va a jugar, si per davant té a Pino i se queda a Traoré, té a Traoré, claro, la situació de Comac, veient-ho ara, Rubio, és, no és tan Pino, no juga, és veritat que està Guedes. No sé, veurem, però no és una situació com a mínim fàcil. Jo diria que és una situació... Anem a veure. Ara mateix siguis en el primer equip, però, com ha dit Marce, ara mateix és una situació de competitivitat. Està jugant Traoré, està jugant Guedes, està jugant Baena ahir, i ara ha desaparegut un poc Ilia Comac. N'hi haurà que veure què és el que passa amb ell de cara al futur. I com us preguntàvem, i a la porteria? Ahir parlàvem a la tertúlia de Philip Jorgensen, de la seva millora i del futur. Què passarà? Sembla evident que Reina no va a continuar, almenys com a segon porter del Villarreal Club de Futbol. Per lo tant, s'obre la porta a l'entrada d'un nou porter. Iker Álvarez, del B, i tindre dos porters molt joves, un porter que li competisca a Jorgensen, però que li mantinga el rol de titular, és a dir, porter més veterà, o algú que diga, jo competisc i si jo sóc millor jugue. Claro, esto depende de lo que jugues, de la economía, de si estás en Europa, de si no estás. Claro, no, es molt diferent tindre un porter, no és per jugar la Copa, que tindre un porter alternar per jugar en Europa. El que vinga, si jugues en Europa, sap que té com a mínim l'alternativa europea i anar alternant. Si només jugues Copa, és una situació difícil. És una situació difícil. Perquè la sensació és que el club té màxima confiança en Jorgensen. La pregunta és, què voldrà fer Marce? Quin nivell de competitivitat voldrà? Què tipus de porter pot incorporar el Villarreal? Ahir ho preguntem en tertúlia.
Pues yo creo que me reafirme en lo que vaig dir, de que Jorgensen sí, i serà un gran porter i tenim porter pa temps, però en algú que li competisca o que li ajude a pujar el nivell, que és el que diem sempre.
Vale, però del Jorgensen, en l'escala Richter-Jorgensen, si no, estàs en un 6 estos últims partits, este últim mes...
Que jo no he sigut mai detractor, eh?
Però t'ha millorat el teu concepte? O sigui, el veus millor?
No, jo és que sempre he vist que parar, lo que és parar, para. O sigui, lo que és la parar, la fa. Li falten coses perquè té 20 anys. De Isides que ha de fer, que no fa, Isides que no ha de fer, que fa...
Vale. Pero tú, ¿el tendrías como primer porter o ficharías un porter?
Yo el tendría como primer porter, a lo mejor, desde así dos años, y la inquebeda por el que pasa.
O sea, tú le ficarías un tío que el puga llevar de ahí.
Sí, y que a ver, el que mejor estiva que llueve.
O sea, tú vos que tenga una competencia brutal. Pero,
claro, yo voy que tenga una competencia todo el mon, si es posible.
Claro, claro, pero, eso es
pero claro, pero que yo creo que para ahí mejorar necesita, es lo que parla en el B. El B necesita, esa gent para creixer necesita estar en el A. En el B arriben a un moment que estan al mateix nivell tots i són molt bons, però... Para eso tienes que andar a pegarte en U de primera. Y a Jorgensen creo que le falta eso.
Tú no lo ves a Jorgensen como un porter titularísimo. Es decir, hostia, tenim porter. Como el Valencia diuen mamar das viles el nostre senyor. Tú no lo ves eso.
De momento, o sea, el veig que d'ací dos anys, a lo mejor es mes. Ahora es titular porque ya, pero evidentment no n'hi ha un altre. Pero
el dubte es que si le portes U y el lleva, ¿qué pasará? ¿El perds?
Que es molt jove, que no pasa res, que... Tots els porters passen per èpoques... Casillas jugava a César i era el millor porter de la història. A tots els passa. I crec que no roïn. I això ara mateix ho han d'entendre. I el que no ho entenga pues no va al passo del futbol.
Tu, Pepe, el Jorgensen, ara mateix, tu l'any que ve, per fer la Liga Marca i això que fas tu, Liga Calbot, el fitxaries?
El tinc fitxat. I aquest any el tinc fitxat, és el meu porter, o sigui que imagina't.
Vale.
A veure, jo estic en la mateixa línia que Chus. Jo li portaria un porter, que dius, ai, però si li lleva el puesto... Si fa com està fent en aquests últims partits, no li llevarà, no patisques. O sea que, però que tinga un tio darrere, està clar que està en Pepe, no té competència perquè sap que va a jugar sí o sí, a no ser que se constipe o li entre un virus. Però és que crec que també serà millor per ell. Tindre un tio que diga, hòstia, si ho apreta o juga a l'altre. Jo... Sí que és veritat que per mi li falta, diguem, un anyet més de rodatge en primera i possiblement d'ací dos anys tingués un porter, que és el que sempre parlàvem, que el Villarreal sempre de cantera li ha faltat sempre un porter. Doncs pues, este xicuelo va camí que si el tratem bé i el gestionem bé, jo crec que per d'ací dos anys sí que pot ser un pedazo porter de titular. Vale. Però me falta un anyet...
Si encara no el veus del tot.
Més, si ja te dic, si és el Jorgensen d'estos últims 3-4 partits, és mi portero per sempre.
Tu ara mateixa, com li dia a Xus, de les notes, al principi li dius un 6, un 5, ara creus que ha millorat? O sigui, sí, com que haver xicoticos, progressa adequadamente, millora?
Jo li donaria 7 i mig, perfectament, ara. Notable, sí, sí.
Però no el vols de porter titular?
No, sí, ja t'hi dic, si està aixina, jo no el veig mal porter, li falten cosetes, però bueno, és que cosetes es falten a tots. Jo no conec a porter que digues, hòstia, és que el primer
però
partit...
Però fitxaries
que
juga... porter sí, sí. De garantia?
Sí.
Rubio?
De garantia o del seu nivell.
Sí, vale, un porter que li competisca realment. O
sea... Bueno, pues esta es la historia. Rubio, tú también habías dicho que ficharías porter.
Un porter, sí.
Ahora falta saber qui, com i de quina manera i la pasta que tingués. Però bueno, jo sí que crec que Jorgensen ha pegat un pas avant, sincerament. Sí que és veritat que té algunes coses que pulir, però claro, si mires en conjunt, edat, planta, capacitat i damunt acaba fer, vamos... Un Erasmus que m'enric jo, eh? Va, és impossible, impossible trobar un porter... Mira, l'altre dia estava mirant que és el, crec que és el segon porter més jove de les cinc grasigues que és titular. Vol dir titular indiscutible, ¿vale? Que juga sempre. O sea, porter menor de 20 i tants anys, té 21 anys i 3 mesos, és el quart porter més jove de les cinc grans lligues, en 21 anys i 3 mesos. Estan per endavant d'ell, el porter del Toulouse, el del Barley i el del Friburgo. Són 100 porters en les 5 grans lligues, eh? 100. Claro, 5 grans lligues a 20, bueno, són un poc més. Perquè hi ha alguna lliga que té menys, però 100 porters. 90, entre 90 i 100 porters. El porter més jove que defen una porteria com a titular d'una lliga gran és el porter del Toulouse, un tal Guillaume Restes, 18 anys i 5 mesos. El segon és James Trafford, 20 anys i 20 mesos. Porter del Barley. El tercer porter titular és el del Friburgo alemà, un tal Noah Atubolou, que té 21 anys i 2 mesos. I el quart porter més jove que defensa una porteria, el més jove de la Lliga Espanyola, és Philip. 21 anys i quasi 4 mesos. O sigui, és el porter més jove de la Lliga i el quart més jove de les 5 grans lligues. Per exemple, Mamardashvili té 22 anys i 10 mesos. Un any i 7 mesos més. Claro, en esa edat, lo que li ha passat o lo que li ha tocat viure al bo de Philip, poca broma, eh? Diria jo. Ha tingut un curs accelerat de futbol que no se'l salta un torero, eh? Claro, és que li ha passat de tot. En un equip que va haver un moment pobre que estava en la pel·lícula del terror, eh? Tot lo que li tiraen anava dins. I li tiraen fàcil. Com ara me deia Toni Alegre, ara és veritat que li tiren menys i no li tiren en tanta facilitat. L'altre dia el gol de l'Atlético Madrid és un error, eh? El segon. O sea, no pot haver un tio en el punt de penal esperant-la, controlant-la i rematant-la a soles. Ahí els canvis, els desajustos, el cansament, i damunt és la mala sort de que el tio l'ajusta perfecta al pal, la pega ideal, bueno, pues Parejo la pega a reventar i la pega per sortejar futbolistes i clavar-la, se li va un poc, i este la pega a ajustar al pal, passa justet entre les cames, bueno, Mandy fa algo i arriba. Però és difícil trobar un porter més jove que hagi jugat més minuts, que hagi jugat més minuts de nivell i que hagi patit, que hagi viscut tot el que... És que, claro, el que diem, és que li ha pitat hasta la seva gent, eh? És que tot això jo crec que és un aprenentatge clar per un futbolista, vamos. No n'hi ha un altre.
Este diumenge hi ha molt en joc en l'Estadi de la Ceràmica. A les 4 i quart de la vesprada, Villarreal B, Burgos. La lluita per la permanència és cosa de tots. Anima el mini submarí. Cada abonat disposa de 5 entrades d'invitació en l'accés a l'estadi d'ús exclusiu per a afició local. Diumenge a les 4 i quart, Villarreal B, Burgos. Vos esperem.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Vila-real. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Vila-real. Reserves al 964-83-83-02.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería, más tijera, más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
Si busques una forma divertida i educativa perquè els teus fills aprenguin música, vine al Conservatori Mestre Goterres. Aquest curs, en foment de la cultura musical, té una increïble promoció per a tu. Bonifica des d'un 20 a un 50% a l'alumnat de 4 a 7 anys. Si el que t'interessa és la dansa, també tenim cursos per a tu. I recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat de música de grau elemental i professional en el que pots obtindre la teua titulació oficial. Informa't al Conservatori Mestre Goterris.
Si quieres comer y cenar bien y en un sitio agradable, ese es el Cortijo de Sánchez by Viñas Viejas. Te ofrecemos menús diarios y carnes a la brasa. Y disfruta los fines de semana de sus comidas y cenas. El Cortijo de Sánchez by Viñas Viejas. Estamos donde siempre, carretera de Onda, Villarreal.
No te preocupes, Cristalería Brock.
carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
42 sobre los dos. Y la trayectoria es lo de Alexander Sorlot. 14 caragols en Lliga, Rubio, ¿eh? Ja estava mirant jo els estadístiques dels golejadors del Villarreal i en 14 ja n'hi ha grans personatges, eh? I que Chucu Uche, Víctor El Chingu, Joseba Llorente crec que en va fer 15, crec que Llica en va fer 13 o 12, no recorde, però ja són registres de grandes il·lustres. Lo més curiós d'esta història és que ara mateix Sorlot està en la lluita pel Pichichi, no? Està ficat dins de la pelea.
Està a dos de Judi i de Dobbik.
Qui són? Està, bueno, n'hi ha un cabàs ahí, no? Està Borja Mayoral, està Morata... Ja t'he dit, hi ha un reportatge, és el Pichichi más barato. Collons, quan es guanyava Raúl en 14 gols no era el Pichichi más barato, era Raúl d'Espanya. Ara, claro, és que a mi em fa gràcia aquestes coses. Claro, si comparem les burraes que feien Cristiano i Messi, ara te dones compte lo que eren Cristiano i Messi. 40 gols i 50 gols en Lliga, això és una punyetera locura. Jo quan era jovenet, els dos que van aconseguir 30 gols van ser Romario i Ronaldo el Gordito. Els primers, que tot el món va dir, hòstia, 30 gols. Jo recordo quan Romario va dir Cruyff que podia fer 30 gols i tot el món va dir, este està loco. I quan Ronaldo va dir que podia fer-los. A partir d'ahí, el Pichichi de la Lliga Espanyola eren 14, 20, 15, 17, 18, 21, 22. Forlán ja va fer un Pichichi guapo, 32 caragols. I és el primer jugador del Villarreal en la història que ha estat, va lluitar pel Pichichi de veres, no la primera setmana, a partir de la jornada 30. Estem en la 30, no? A partir de la 30, Forlán en la 4-5 estava peleant en Eto'o. Eto'o anava per davant. I Forlán va acabar passant-lo. Ja sabeu tots la història. Els tres gols en el camp del Barça, el partit contra Llevant, els dos gols, i segon l'últim que li donava la bota d'or i el Pichichi. Bota d'or i Pichichi, en 32. Forlán la va fer en el Villarreal i en l'Atlético Madrid, Ojo. El altre futbolista que va pelear per la bota, per fer Pichichi i va tindre alguna alternativa, bueno, tots sabíem que no, però estava ahí, és Gerard. Temporada 2021, Gerard Moreno estava només a dos gols de Messi en la jornada 33. 30, crec que era. No, la jornada 33. Messi portava 23 gols i Gerard 20. Va acabar sent Pichichi. Messi crec que va arribar quasi 40. Però Gerard estava ahí. En la jornada 33, a tres gols de Messi, era molt difícil, però estava ahí, no? En la pelea.
Sí, sí.
I ara està Alexander Sorlot. Aquí estan, en la lluita de l'amigo Sorlot.
Sí, a veure, quedarien per davant d'ell Budimir en 16 i Mayoral en 15, perquè després Morata en té 14, està igualat, i Lewandowski ja en té 13.
Ja, però bueno, estan lluitant Lewandowski, Budimir, Morata, Sorlot, Mayoral, Bellingham
i Dobbik.
Tu creus que pot ser Pichichi Sorlot?
Sí.
Deuria tirar els penals, no?
Deuria.
Luque Navenavar, buenas tardes.
Buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Tú crees que puede ser Pichichi Sorlot?
Hombre, pues teniendo en cuenta las cifras y cómo está yendo esto y que el Villarreal va todavía mejor, pues yo creo que sí, yo creo que por poder puede optar.
Ya tendría que meter 20, más de 20, ¿eh? No sé, 22, 23.
Confiar y creo casi, que está bien, así que...
casi a un gol por jornada, o que el resto no meta mucho, ¿no? A ver, si Sorlot es Pichichi, yo diría que seremos séptimos.
Pues la verdad es que sí, sería muy buena señal que Sorlot sea Pichichi. También hay que ver que los que están ahí arriba, como Dobbik y Bellingham, justo ahora mismo, pues tampoco están marcando tanto y realmente no sé cómo de barato será el ser Pichichi. Pero Sorlot está en un buen ritmo, así que
claro, es que
así, y aunque no acabe en la cima, pues que acabe con muchos goles.
Claro, porque yo de esa lista ahora mismo diría que Mayoral y Sorlot son los que más mérito tienen, ¿eh? Porque claro, Dobbik ha jugado en un Girona que generaba unas 27 ocasiones de gol por partido, ahora ya no. Justo ha dejado de generarlas y él ha dejado de meter tantos goles, ¿no? Es muy bueno Dobbik, pero es verdad que jugaban en un equipo que casi te la dejaban para empujarla. Aquí parecía el hermano mayor de Haaland, y ahora Sorlot parece el hermano mayor de Haaland, ¿no?
Sí, sí, o sea, a ver, yo Sorlot tengo que decir que cuando se le fichó yo pensaba, pues es un gran fichaje, un gran delantero que aporta mucho al juego, pero en ningún momento pensaba que llegaría a estas cifras, porque en la Real Sociedad era un jugador que fallaba fallaba muchas ocasiones claras. Aquí en el Villarreal creo que está sacando su mejor versión, y es que está siendo muy autosuficiente, está generando el propio goles que tampoco están cantados. Por ejemplo, el de este fin de tampoco era un gol tan
no, no, no.
La está marcando, o sea, está la temporada solo está siendo increíble, acabe como acabe.
Sí, la verdad es que va a ser uno de los fichajes más rentables que yo le recuerdo al Villarreal. Relación calidad-precio y rendimiento. Vamos a ver, es que Sorloth de la primera vuelta es el que te mantiene vivo, ¿eh? Yo creo que Sorloth la primera vuelta marca 8 goles, ¿eh? O algo así. O sea, si Sorloth no está como estaba en la primera vuelta, Sorloth marca el gol de la Almería de la victoria. Sorloth marca, creo que son 2 en Granada en aquella victoria sufrida. Claro, es que te pones a mirar, no sé si contra el Celta aquí aquellos 3 goles marca parejo, creo, no recuerdo si marca, pero me parece que claro, te marca esos goles que daban la diferencia.
Sí, que ha tenido algún mes o así que ha estado entre lesiones y tal, que no ha jugado tanto, pero realmente lo importante es que ha mantenido una gran consistencia en goles. O sea, no creo que haya habido una racha de muchos partidos donde Sorloth no haya marcado, y muchas veces la duda con él era si era capaz de mantener lo que estaba haciendo en la primera vuelta, y que recordemos lo que tú has comentado antes con Dovic, Sorloth estaba en un equipo que no estaba funcionando, y eso pues al final le da todavía más mérito, y ahora ha llegado la segunda vuelta y sigue igual, incluso diría que ya también ayudado por el equipo está todavía mejor, así que esperemos que siga así para este tramo final, para que el Villarreal pues podamos optar a esa séptima plaza.
Oye, te quería preguntar a ti por el sistema de Marcelino, por este nuevo, no sé, por decir 4-3-3, que salió también contra el Marsella aquí, y que ayer, bueno, el lunes salió a ratos. ¿Tú crees que, por qué Marce apuesta por eso ahora? ¿Por meter a Guedes? ¿Por qué?
A ver, yo creo que es un cúmulo de varias cosas, y la primera es, yo creo que el partido de ida ante el Marsella, el Marcelino opta en ese partido por jugar con el sistema que estaba jugando habitualmente, y vio que el centro del campo no funcionó. Sobre todo yo creo que el Marsella fue superior en el centro del campo, y creo que Marcelino quizás vio en ese entonces que el comisario Gauquelin, pues aunque está siendo un gran centro del campo, que hay contextos donde quizás no es tan imponente como puede ser en otros. Y yo creo que la primera razón es para reforzar eso, para mejorar la salida y asegurarte de que con Parejo bien cubierto, que al final pues siempre estás mejor cubierto con 2 centrocampistas como Capu y Gauquelin al lado. Y yo creo que la primera razón es esa. Luego pues ya entraremos en el contexto donde el Atlético es un equipo que en estas temporadas ya intenta ser siempre jugando desde atrás, pero si le cierras bien, como hizo el Villarreal, porque al final el Atlético sale con 3 centrales, por lo cual si le igualas con los 3 delanteros que le puso Marcelino, pues te vas a dificultar esa salida. Y yo creo que es un poco pues un cúmulo de haber visto que funcionó ante el Marsella, y esperando un partido que puedes ganar el centro del campo así, pues creo que va tirando por ahí el haber apostado por este sistema en este partido.
Vale, pero conocíamos a un Marcelino que no cambiaba, que todo el mundo decía que era IOU 4-4-2 y cayera truenos, rayos, el doble lateral, y era, vamos, imperturbable. Y ahora vemos un Marcelino que, por ejemplo, cambia, como dices tú, a 3 arriba y 3 al medio y 2 tribote ahí, y renuncia, por ejemplo, a aquel volante por dentro y el volante por fuera. ¿Eso lo hace porque no los tiene o porque es más versátil y le mola más cambiar cosas según el rival?
Yo creo que aquí hay que decir también, pues al final, como todo el mundo, que Marcelino también habrá ido evolucionando su idea y evolucionando lo que él mismo piensa, pero también teniendo en cuenta lo que se ha encontrado en el Villarreal, porque aunque el Villarreal en casi toda la temporada con Marcelino está jugando con una base de 4-4-2, realmente no ha sido un 4-4-2 al uso, porque Baena siempre se metía por dentro, la salida también muchas veces era con 3 centrales, y yo creo que esto es un poco, pues teniendo en cuenta que tienes a Baena, que lo tienes que explotar un poco por dentro y quizás no le dé en ese doble pivote. Y también, pues quizás, no sé, esperándose que Foyt se recuperase antes, teniendo en cuenta esa línea de 3 que también ha funcionado en el Villarreal, yo creo que empezó un poquito, pues, ajustando el sistema por eso. Luego, pues, seguramente yo creo que Marcelino será más propenso a optar por ese 4-4-2 o intentar que funcione ese 4-4-2, pero realmente tampoco ha podido hacer el equipo a su medida, y quizás pues intentará ya llegando a verano, pues tocar alguna que otra pieza que sea, que le permita que su propio sistema, que es el 4-4-2, pues le compita en partidos de Europa, en partidos como el de Atleti. Pero yo creo que es un...
Vale, podemos decir que adapta a jugar a eso, porque los mejores que tiene, de la mejor manera que pueden jugar es así. Le entra Guedes, le entra Parejo, mete ahí un doble pivote. Lo que le mata a los laterales. Perdió el Villarreal por no tener laterales contra el Atlético. Si hubiera tenido un Femenía que hubiera cargado como cargó Mosquera, pero como dijo Marcelino, metiendo centros con más veneno, posiblemente el Villarreal hubiera hecho sufrir más al Atlético.
A ver, pues ofensivamente seguramente sí. O sea, yo recuerdo algún que otro centro que puso Mosquera, porque el Villarreal cargó mucho su juego por esa banda, porque al final, si tú pones a tirar en banda, es para que el protagonismo del juego sea por ahí. Porque
claro,
al final sabemos la influencia que tiene en el juego. Y entonces, pues hizo que Mosquera tuviese que poner muchos centros, doblar muchas veces a Gerard. Y sí que es cierto que ahí tener a Kiko Femenía seguramente te dé un plus más. Igualmente, no me arriesgaría a decir que el Villarreal, pues ahí iría mejor, porque también recuerdo que, sobre todo en la segunda parte, Mosquera secó completamente a Lino, que en las contras y tal era prácticamente el jugador que mejor estaba del equipo del Cholo, y Mosquera ahí estuvo muy bien. Al final, saber si con Kiko ahí estaríamos mejor o no en defensa, pues es difícil de saber, pero esa posición en cuanto a la defensa funcionó. Así que ofensivamente sí, pero defensivamente a mí me generan dudas. Sí que es cierto que en el otro lado vi a un Cuenca que quizás no tuvo tanta importancia defensiva en el partido, y ofensivamente tuvo que cargar muchas veces el área, y aunque Cuenca tiene buen pie, pues no es lo mismo que tener un pedrazo Alberto Moreno, que tiene todavía mejor pie para, bueno, está más acostumbrado a poner centros, por así decirlo, que tener un Cuenca. Así que tengo un poco sentimientos encontrados respecto a eso.
Lo último, ¿tú ficharías un portero que sea mejor que Jorgensen, o te vale Jorgensen como portero titularísimo?
A mí me vale Jorgensen como portero titularísimo y el portero de futuro. Fichar a alguien que le compita y no le deje relajarse, pero no iría a tope por mejorar esa posición.
Luquen, cuídate.
Igualmente, Javi.
Hasta luego. Hombre, hay que fichar, apostar. Pero Jorgensen, Rubio, ¿no había una otra?
Sí, sí.
¿Vale? No sé. Esteu, Las Fed, ha millorat, porta un any a les costelles, ya ha passat todo lo que le tenía que pasar. Canviar ara d'idea, jo crec que, no sé, me pareixeria estrany, molt estrany.
Va, on quedem? On anem a quedar? On sempre? A la Lúchola! Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència. I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Eutens ben provet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Sabes qué es el efecto wow? Es lo que sentirás cuando vengas a Quadis Marzá. Del 17 al 20 de abril vuelven los Wow Days. Hasta el 23% de descuento en Audi, Volkswagen y Skoda, tanto en vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. En los concesionarios Quadis Marzá de Castellón y Villarreal. Entra en quadismarzá.es, pide cita y disfruta el wow.
Wow.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición.
desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Eso es una hamburguesa de pollo?
Sí, y solo la tienen en McDonald's. Disfruta de tu McCrispy Legend o si eres de clásicos, Big Mac, CBO. Además de magdalenas, menús, McCafé y Happy Meal. Nada sabe como McDonald's. McDonald's Onda, Avenida Mediterráneo 29.
Pues arribem a la recta final d'esta edició de Week on Diem. L'Aleixà Tornem serà analitzant el que ha passat en el futbol base. Crec que ha perdut tots, Rubio, el futbol base, el Villarreal, eh? No ha salvat ningú. Bueno, ha perdut l'A, ha perdut el B. Estem en època mala, eh? Va perdre les xiques contra
sí,
el Madrid.
Sí, les xiques van aguantar mitja horeta contra el Real Madrid.
Va haver ambient el partit, les xiques del Villarreal? O...
Va haver ambient, però com jo sempre te dic, no tant com el dia del Barça.
O sigui, el dia del Barça és el dia de la fira, no? I ese dia va tot el món, i ese dia és el dia de l'espectacle, no? Sí, sí. És curiós, però mira, és un any que també analitzant-lo ara, pensant-ho, ha destacat el davanter centro del Villarreal, Sorloth, el davanter centro del B, Forés, que jo crec que és el, ara mateix pot ser el futbolista més destacat, i la delantera centra del, de centro de les xiques, no? Maquena,
sí,
diria,
sí, sí.
Que ha sigut la es, tres davanters dels tres equips, diguem, referents, serien els tres jugadors més destacats de tota la categoria o de tot el Villarreal. Curiositats de això del futbol, ja, no? Forés, què farem en ell?
Si jo te ho vaig dir ahir, de quart de delanter me val.
Sí, la qüestió és si baixa el B, què farem en aquests futbolistes?
És que també el mateix cas d'Iker, si el B no està en segona, Iker o Puig ho tens que cedir-lo a algun equip.
O el mateix cas de Carlo.
També.
No? Sí, perquè després tots els altres, no sé si en primera ref sí, la majoria són jovens, deurien quedar-se, no? Però bueno, n'hi ha que baixar, que encara queda. Estem així ja baixant los de categoria i per què no? Poden pegar l'arreó. El diumenge 4 i quart ven al Burgos.
El Burgos.
I si és el primer que n'hi ha que guanyar?
Si és el primer, sí.
I després ja veurem què passa. Mentre tinguen opcions, les tenen que lluitar. Però bueno, cada volta és més difícil. Tampoc se pot negar. Són les 3. Com diem, a les 7 tornem. Gràcies, com sempre.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Estàs a la 92.2 FM.
Clínica Sé Tú. Odontologia i medicina estètica.